Són les 9 del matí. Us explicàvem aquest matí a les 8 que 11 menors d'edat han presentat una denúncia per aparèixer despullades en unes fotografies que s'han manipulat amb intel·ligència artificial. Les mares de les víctimes del Mendralejo a Badajoz van denunciar els fets i la Policia Nacional ja ha pogut identificar alguns dels menors implicats en aquest muntatge. Es calcula que hi hauria una trentena de joves afectades. No és la primera vegada que un cas així, però, surt a la llum. A l'agost, la influencer catalana Laura Escanes, per exemple, també denunciava a través de les xarxes la difusió d'imatges seves despullada, però no eren reals, sinó es tractava també d'un altre muntatge fet amb aquesta tecnologia. Avui a la caravana hem volgut convidar Fran Segarra, especialista en intervenció entre tecnologia i ésser humà, expert en ètica de la intel·ligència artificial i fundador del Human Tech Institute. Senyor Segarra, què tal? Molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, molt bon dia, Joan.
La primera pregunta que li voldríem fer, senyor Segarra, és si nanos menors d'edat han de tenir accés a aquest tipus de tecnologia.
Bé, doncs aquesta és una molt bona pregunta, realment. La qüestió és que és pràcticament impossible de posar barreres al camp, com es diu, no? Llavors és molt difícil, que un adolescent avui en dia no pugui tenir o impedir l'accés a un adolescent a aquest tipus de contingut. Per tant, jo crec que el millor és partir de la base de, primer, la divulgació i després l'educació. L'educació dels adolescents és importantíssima perquè tard o d'hora, avui en dia, malauradament, es trobaran amb aquest tipus de contingut, tard o d'hora, i això crec que és inevitable i s'ha d'entrar directament doncs, per l'àmbit, crec personalment, de l'educació i la divulgació.
Jo recordo que, i ho dic de memòria, però recordo que es va voler també arreglar l'accés a la pornografia i a França, si més no, es va fer com una prova, havent de posar el DNI, el passaport, el document d'identitat al web per tal de tenir-hi accés, quan en altres països, la majoria, de fet, de la Unió Europea, només has de clicar aquell botó que et pregunta si ets major d'edat i prou. Per tant, molt fàcil d'enganyar-ho tot plegat. Podem anar cap a un model tipus francès, per entendre'ns?
Bé, doncs, la veritat és que això depèn una mica de la legislació que es vagi fent des de la Unió Europea. En aquest cas, ara mateix, fa poc, s'ha aprovat la EA Act, que és la regulació europea que regula tot el tema, sobretot la intel·ligència artificial, però també es regula tangencialment tot el que comentes, no?, d'accés a continguts, de què es publica, què no es publica, com s'accedeix, etc. I bé, sembla que això posarà una miqueta més de, entre cometes, impediments perquè la persona més vulnerable, en aquest cas els col·lectius més vulnerables, com podria ser en aquest cas els adolescents en referència a l'accés en aquest contingut, tinguin una miqueta més de complicació. I possiblement sí, hi hagi un híbrid entre un model del que està ara i un model més, diguéssim, a la francesa, no?, com tu comentaves. Però bé, vull dir, sempre hi haurà una via d'accés en la qual avui en dia, com tu saps, els adolescents saben més de tecnologia que res, no?, i trobaran la manera si volen accedir. Per tant, jo aposto 100% per la divulgació i, ja et dic, i l'educació i, òbviament, també la legislació. El problema de la legislació és que és molt lenta. Llavors, fins que arriba aquest moment en el qual s'aprova aquell botó que impedeix que un adolescent entri en aquest contingut, molts d'aquests adolescents que són més vulnerables ja han vist aquest contingut, ja han pogut crear imatges hiperrealistes de intel·ligència artificial, com és el cas de les menors del Mendralejo, per exemple, no? Que era el que parlàvem ara. Llavors, bé, la legislació és lenta, per tant, importantíssim, primer, divulgació, que és més ràpida, després, educació, que és menys ràpida però més efectiva, i la legislació, que arribarà, però més tard.
Ara que ens parlaves de legislació, Fran, entenc que, de moment, a dia d'avui, no està suficientment reglat tot plegat.
No, i tant que no. Tot, just ara la Unió Europea, com et comentava, comença a aixecar el dit en aquest sentit. La Unió Europea sempre, si et fixes, fa un rol en el qual el que vol és marcar la legislació a nivell mundial, perquè no pot competir a nivell tecnològic tant com Estats Units o Xina, per tant el que vol és tenir un rol més de legislació, no? De donar aquesta primera empenta a la legislació, com ha passat també amb el tema de la protecció de dades, com ha passat també en el seu moment amb molts altres temes, sobretot en l'àmbit laboral. Però la intel·ligència artificial, tot el tema de tecnologia, de grans tecnològiques, aquestes empreses sempre estan per davant, van més ràpides que la legislació, i per tant ara mateix hi ha un buit molt important entre el que pot oferir una empresa tecnològica o pot oferir la innovació tecnològica i el que està regulant la legislació. Llavors aquí sí que efectivament hi ha poca legislació perquè hi ha un gap, per entendre'ns, entre lo ràpid que van les tecnològiques innovant i lo ràpid que va la tecnologia i lo lent que va la legislació. Encara que en aquest cas, amb la IA Act, s'ha fet un esforç per anar molt més ràpid del que normalment es va, perquè ja es veu a venir que si no s'agilitza, es passarà molt per davant i se'n dirà les mans.
Tot i que no existeixi aquesta legislació o aquesta suficient legislació, és veritat que els menors s'enfronten a una sèrie de delictes per haver difós aquestes imatges falses. Però deixa'm fer una mica d'advocat del diable. De fet, vaig a fer una afirmació bastant barroera que ni jo mateix em crec, però vaja, segur que hi ha gent a casa que s'ho pot arribar a pensar. Si són imatges falses, és a dir, si la cara és d'una noia per molt menor d'edat que sigui, o posem el cas de Laura Escanes, que dèiem abans, que ja és major d'edat, però el cos és completament inventat per intel·ligència artificial, on és el delicte? O on hauria de ser el delicte?
Bé, doncs aquesta és una molt bona també pregunta, Joan, la veritat. Aquí la discussió legal, efectivament, uns diran que on està el delicte, els altres no, però fixa't una cosa que crec que és molt important en aquest cas, i és que les imatges són imatges hiperrealistes. Vale? Llavors, a partir d'aquí, la qüestió està en que aquestes persones, encara que sàpiguen que la imatge no és verdadera, i les persones, inclús mateix que les creen, saben que no és verdadera, realment efectes pràctics, per entendre, sí que ho és. No? Llavors, aquesta imatge ja està llançada a l'espai virtual, ja està llançada a les xarxes socials, i tota la càrrega, per entendre'ns, no? Si ens posem una miqueta amb llenguatge més legislatiu, tota la càrrega de prova que té el desmentir que aquesta imatge és certa o és falsa, recau sobre la víctima. I això és una miqueta al revés del que hauria de passar, no? I llavors, la persona que té aquesta imatge donant voltes, hiperrealista, i que tothom ja l'està veient, és la que té la càrrega de demostrar d'alguna manera que no és real. Però aquesta imatge ja està a internet, no? I per una altra banda, també et volia comentar que hi ha una dada interessant, que fixa't que 9 de cada 10 casos de creacions d'imatges hiperrealistes pornogràfiques d'aquest estil són, les víctimes són dones, no? Per tant, també estem entrant una mica en amb el que és el tema del masclisme representat a les xarxes socials i representat d'aquesta manera tan escabrosa. No? Mm. Per tant, per una banda, el que et comentava, no? La càrrega de la prova recau sobre la víctima, i per l'altra, normalment són dones que s'han vulnerat els seus drets. Per tant, jo crec que és molt perniciós i per tant, sí, és un problema molt gran que tot just ara està sortint a la llum i que serà un problema greu en els pròxims anys, segur, segur.
Començàvem aquesta conversa, Fran, que et preguntava com és possible que hi hagi menors no només que difonguin aquestes imatges, sinó que puguin accedir a aquest tipus de tecnologia per fer-ho. Anem a l'altre cantó de la moneda. Com ens podem protegir o com podem defensar de la intel·ligència artificial als nostres fills, a les nostres filles, perquè passin casos com aquests?
Sí, doncs, bé, torno un altre cop al que comentava abans, també. Que crec que és molt, 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 molt important educar. Educar més que posar límits, que òbviament també són importants, però crec que és molt, 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 molt important l'educació. L'educació és fonamental perquè, com et comentava, la tecnologia està allà, l'accés a la tecnologia és molt fàcil, malauradament, i suposo que amb la legislació europea que comentàvem també ara fa un moment, tot això canviarà. Mm-hmm. Però per lluitar fins que arribi aquesta legislació, crec que doncs, la divulgació en primera instància és molt important i l'educació fonamental. S'ha de... Crec que a casa és on és fonamental educar els adolescents, sobretot, que sàpiguen que no tot el que estan veient a les xarxes socials és real. Mira, jo soc psicòleg, Joan, de formació, uh-huh. I les conseqüències psicològiques que té tot el tema del deepfake que tindrà, i que ja està tenint tot el tema de deepfake i de les imatges hiperrealistes però que són falses, amb les persones amb menors i adolescents i també més joves, no tan menors, crec que serà també molt important. Per tant, s'ha d'educar als adolescents a que entenguin que tot el que estan veient a internet, que et posin en dubte, no? que tinguin aquest pensament crític sobre les imatges que estan veient. I llavors també que entenguin les conseqüències que pot tenir, per exemple, doncs, posar una fotografia a una xarxa social, posar una fotografia de pen com a l'unió sense samarreta o el que sigui, no? Uh-huh. En una xarxa social, i que totes aquestes imatges poden ser extretes per algú amb intencions pernicioses, per poder fer imatges que després ens poden perjudicar molt. Jo crec que aquí està la clau, no? En l'educació, a casa, a l'escola, etc.
Anem al següent pas, que és la distribució d'aquestes imatges, delicte pel qual es vol imputar d'alguna manera, tot i que siguin menors aquests menors implicats. Es pot arribar a frenar la distribució d'aquestes imatges o un cop ha començat tot plegat és infrenable?
Bé, es pot arribar a frenar si s'arriba aviat. És molt poc probable que això pugui passar, però el més normal és que quan ja s'ha començat la difusió, aquesta difusió ja sigui inclús a vegades viral. No? Abans parlàvem dels casos de Rosalia i Laura Escanes, que en aquest cas és veritat que són persones famoses, influencers, que tenen una comunitat de seguidors molt gran, per tant, qualsevol contingut que vingui d'elles es viralitza molt ràpidament, però també pot passar amb una persona normal que doncs, tingui aquest tipus de problema i tingui doncs, aquest tipus d'imatge a la xarxa. No? Pensem que un cop ha entrat en un territori en el qual es viralitza molt la imatge, o inclús la mateixa premsa, doncs, fa molta publicitat, per exemple, en aquest cas de les menors, de les noies del Mendralejo, que hem dit que eren 11 menors segur i fins a 30 noies més que podien tenir aquest problema. Clar, quan això passa, és molt, molt, molt difícil de frenar. Per tant, s'ha d'intentar que no passi. I perquè no passi, insisteixo, s'ha d'educar a les persones perquè també primer, sàpiguen les conseqüències i, segon, sàpiguen que quan veuen aquest tipus d'imatge avisin ràpidament a les autoritats i també que no la distribueixin, perquè a vegades es pot fer com una broma. Ah, mira el que he vist, tal, no sé què, però això té unes conseqüències molt greus per la persona que és la víctima d'aquest tema, no? Sí. Llavors aquí torno a advocar, com veus, soc un fan de l'educació i la divulgació, crec que és molt important.
Avui estem parlant amb Fran Segarra, ell és expert en ètica de la intel·ligència artificial, fundador de Human Tech Institute, com sap en Fran, perquè hem parlat més d'una vegada aquí a la caravana. Jo sóc una mica temerós de tota aquesta nova tecnologia i m'ho miro tot una mica amb recel, eh? Ara, quan Fran ens parlaves d'imatges hiperrealistes, també hem vist sovint alguna imatge d'algun polític, inclús mundialment conegut, on amb la seva pròpia veu se li fan dir coses que ell no ha dit mai. Clar, compta amb això, perquè ens pot conduir, no sé, fins a l'inici de guerres, sobretot, no?, per exemple.
Sí, això és un altre tema que està molt relacionat amb el que comentàvem ara i forma part de la mateixa, diguéssim, camp de la intel·ligència artificial, que és el tema del deepfake, no? Mm-hmm. Bé, doncs aquí sí que entrem ara, em fa l'efecte en una època, i com et comentava, la meva part de psicòleg s'activen totes les alarmes, perquè entrem en una època en la qual estarem dubtant de tot el que veiem, tot el que sentim, si és real o és mentida, no? Per tant, és molt important que tots nosaltres desenvolupem una qualitat humana que és importantíssima en aquesta nova era en la qual no sabrem si és cert o és fals el que veiem, el que sentim, que és el pensament crític. El pensament crític, l'opinió personal crítica del que estem veient i del que estem sentint, serà una cosa bàsica per la supervivència a la nostra, en aquesta època en la que entrem, no? Mm-hmm. El deepfake doncs ens farà dubtar d'això, de que si és alguna cosa real o no, i tothom que tingui una intenció per crear un deepfake en un sentit o un altre, ens intentarà, és ser una manera més de persuadir, per exemple, que comentaves tu, doncs en la nostra opinió política, el nostre vot, veure una imatge que no és real i que pensem, per exemple, que podem aconseguir un cos perfecte, però aquest cos no és real i, per tant, ens vendran un producte per aconseguir-ho, etcètera, etcètera, no? Per tant, aquí hem de desenvolupar aquest pensament crític quan abans millor.
Per cert, per últim, Fran, deixa'm preguntar-te, perquè els mateixos científics, els mateixos experts van signar una carta, com saps, on demanaven aturar el desenvolupament de totes aquestes eines. Clar, si ho diuen els mateixos científics, fins a quin punt ens hem de preocupar i fins a quin punt s'ha d'aturar?
Bé, doncs sí, és veritat. Aquesta carta va existir. També hem de mirar a veure per què es va fer aquesta carta, si es va fer de manera estratègica perquè altres països també parin de desenvolupar intel·ligència artificial o pensin que es para la... Bueno, però aquest és un altre tema. Mm. Però sí que és veritat que aquesta carta va ser tota una declaració d'intencions, perquè si no aquests grans... desenvolupadors d'intel·ligència artificial no l'haguessin fet, uh-huh. I va ser una carta de que et comentava, no? d'intencionalitat, en el sentit de que, bé, doncs, potser hem de parar una mica, repensar, sobretot, jo crec que és molt important, el contingut de la carta parlava molt de no aturar la innovació, però sí parar una mica i repensar com l'estem desenvolupant, per després fer-la correctament i sobretot centrada en el benestar de l'ésser humà. Abans parlàvem de que un deepfake pot canviar una opinió d'un vot, una opinió política, influir en un corrent de pensament social que pugui desenvolupar, inclús, com comentaves, no?, en una guerra, per exemple, no?, posant els fatalistes. Tot això influirà molt i està influint ja molt amb la salut democràtica, amb la salut social i amb la salut de la cohesió social que tant necessitem en aquesta època, no? Per tant, sí, aquesta carta va ser una declaració d'intenció de la que deien, sobretot, jo em quedo molt amb la paraula de repensar la tecnologia que estem desenvolupant, perquè al final la tecnologia ens farà ser l'espècie que volem ser en el futur, no? Per tant, la tecnologia que estem creant avui crearà el futur que viurem demà, no? Per tant, aquest stop and go, una mica, és importantíssim i crec que s'hauria de fer, encara que al final no es va fer. Però bé, jo crec que ens va arribar a tots i tots vam fer una reflexió profunda sobre el que és la tecnologia i la intel·ligència artificial, sobretot.
Com deia aquella famosa frase, renovar-se o morir, jo agafo les paraules de Fran Segarra i dic educar-nos o morir a l'intent. Fran Segarra, expert en ètica de la intel·ligència artificial, fundador del Human Tech Institute, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres aquest matí a la caravana. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres, molt de gust, Joan, com sempre.
Un plaer.
Un plaer.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel també és podcast. I, a més, et permet presumir, perquè amb els podcasts de Blanquerna estaràs al dia de tot. Psicologia, educació, comunicació, nutrició... Seràs molt millor que Google. Són els podcasts de Blanquerna a Ràdio Estel, a la web, l'app i Spotify.
Una altra nit que em costa dormir, fins a les tantes donant voltes. Amb les preocupacions trigo molt a agafar el son. A tu et passa?
Esclar, però he decidit prendre-m'ho amb calma amb l'ajuda de Melatovit Liposomal.
De qui?
Melatovit Liposomal. Unes gotes abans d'anar a dormir. La melatonina ajuda a agafar el son i tenir un descans reparador. Melatovit Liposomal és molt fàcil de prendre i té la garantia de Laboratorios Marnis. Recorda, Melatovit Liposomal. Demana a l'herbolaris, farmàcies i parafarmàcies i pren-t'ho amb calma. Més informació a marnis.com.
De dilluns a divendres, a Ràdio Estel, fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
La gent es fixa molt en l'aspecte. L'aspecte físic.
Totalment,
és el primer que et crida, no?
Clar.
De 3:15 a 6 de la tarda, fabricació pròpia, la ràdio il·lustrada. Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Les cosetes de l'Andreu.
Minuts que passen de les 9 del matí. Núria Ros, bon dia,
Bon dia.
Què és el que acabes de dir? Micròfon tancat, que m'agrada molt, això.
Que m'imagino l'Andreu anant de puntetes amb aquesta sintonia.
És una mica això.
Sí. Barret de copa.
Sí, és això, una mica.
Com va ell, igual, però amb barret de copa.
Rafa Sanabuja, bon dia, nou. Olma Giró, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Olma Giró va de pluja, eh? De dia de pluja.
Sí. Home, com vols que vagi. Com vols que vagi.
El chubasquero.
Andreu González, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Tot bé?
Sí, tot bé.
Estan trucant ara mateix,
eh? Sí, ara el trucaven.
Agafa'l.
Sabem qui és o no?
Agafa'l.
Agafa'l en directe.
No l'agafis en directe.
Ai, aquelles brometes que surten malament. Sí,
sort que ha frenat l'Andreu.
Exacte, sí.
Però ha estat a punt, eh?
Saps, Rafa, que tinc una... De seguida l'Andreu ens explica els seus tocs. Però és que jo en tinc un, que és molt toc, això, eh? M'ho deixes fer?
Sí, sí.
Els dies que plou...
No.
Deies que el Magiró avui porta aquest tipus de roba.
Ai!
Ai, la...
Xileu, home.
Això
és ASMR, eh?
El tacte aquell...
Em genera molt toc.
I què penseu de les botes?
Ah, doncs seré el dia així.
No. A mi m'encanta.
I les botes de pluja, a favor, les botes?
Sí. Ja, em porto també, eh?
També portes?
Home, clar, a les 6 del matí
plovia molt. Són cares, aquestes, eh?
Jo des que tenia 6 anys...
Són les bones, eh?
Sí, sí.
Són
d'un outlet.
Apa, aquí.
Però, escolta, el nivell bo...
Es comprovem aquesta empresa.
El nivell bo és el d'Àngels, la nostra recepcionista, que porta unes botes d'aigua.
També.
Bueno, com és ella? Fashion.
Va, Andreu, què? Qui m'ha estalquejat avui?
A veure, he estalquejat el Salva Reina, que és l'actor que ens visita avui a la caravana. Va néixer el 9 d'abril del 1978, gentilesa de Viquipèdia, natural també de les Palmes de Gran Canària, sí. Per tant, signe del zodíac és Àries. Diuen que no són molt pacients. Em podria encaixar bastant amb el nostre convidat d'avui, perquè aquest divendres doncs, estrena dues pel·lícules a la vegada. També són molt competitius, s'enamoren ràpid i són bastant impulsius.
Ep.
L'última, diguéssim, l'última cosa també m'encaixa bastant veient el seu Instagram, perquè penja tot allò que vol sense pensar-s'ho ni un moment.
Clar que sí.
Entre fotografies de les sèries i les pel·lícules que fa, també hi ha fotografies de baixa qualitat, perquè ho he de dir, fent una mica l'ase, com el típic de posar-se dos trossos de patata fregida com un Dràcula, o posar-se un coixí a la cara de mico.
Fixa't.
Si parlem del seu Instagram, com? Ja de ple... Us he de dir que el nom d'usuari se'l podria canviar, perquè només veure'l ja se m'ha posat una mica la pell de gallina. I és que és salvareina.chuki.
Ah,
com el muñeco diabólico. Sí, i tinc una mica de trauma amb aquest ninot.
Ai?
I també la fotografia de perfil, he de dir. Sembla una mosca atòmica per les ulleres d'esquí, o no sé de què són exactament. Però bé,
mosca atòmica?
Sí, de mosca atòmica.
És un nou concepte, perquè era la hormiga atòmica, si no recordo malament.
Sí.
Tu veus mosca atòmica.
És que jo hi veig una mosca allà en comptes d'una formiga. Per altra banda, l'any passat en aquesta secció ja ho feia molt, us he de dir, que era veure els convidats... o sigui, comparar-los, diguéssim, amb el seu doble, diguéssim.
Sí,
doble.
Doncs Salva Reina té una retirada amb l'actor català Jordi Rico.
Sí que és veritat que té alguna
cosa. El de Com si fos ahir.
Sí.
No sé si per la barba o per la cara així rodoneta, allargada. Bé, no sé, tot plegat...
Què vol dir rodoneta? O és rodoneta o és allargada?
Sí, no, perquè és una cosa rara.
Ovalada, no?
Exacte, ovalada. Sí, gràcies, Maria Rosa.
Balon de Rússia, una mica?
Sí. Val. Ai, que dolent, Joan, jo no ho he dit així.
El tindràs a l'estudi avui, eh?
Si li dius a la cara. Home, ho he dit ell, no jo?
No, però és que... No, no, perquè...
Aviam ovalat, què vol dir?
No.
Carapant.
No, perquè no fa punxó el mentó.
Val.
M'explico? El mentó?
Pots animar,
sí, no fa punxa.
Pots animar els oients que busquin una fotografia i de...
Sí, efectivament. En tot cas, per penjar contingut que ni et va ni et ve de vegades, però per tenir una mica de teca, doncs Salva Reina està més que aprovat.
Molt bé, quin Bravo. És el teu toc?
Doncs atenció, que avui vinc amb una cosa una mica bastant seriosa.
Ai.
Tot i el caire humorístic, avui em toca posar fil a l'agulla a un problema...
Compte,
que espero que no sigui l'únic que li passi, sisplau. I és el tema de la T-mobilitat i el moment en el qual l'has de passar pel detector dels torns del metro i les conseqüents enrampades que t'endús.
Com? Ah, no.
Sí.
Jo pensava mai. Que anava per una altra... Les cues per fer de la T-mobilitat, que d'això parlarem un altre dia.
Jo és que la vaig demanar que me l'enviessin a casa, perquè ja m'ho veia venir.
Sí, però la renovació és presencial.
Ara.
Ja t'ho dic ara.
Ostres. Una hora i mitja de mitjana de cua. Quina per persona.
Han rampat. Jo no m'he rampat.
Sí. Ostres, doncs quina sort teniu, de veritat, perquè jo porto 4 mesos amb la T-mobilitat.
De fet, no
tens per
què tocar allà on poses la T-mobilitat.
Però
toques, tu fas que toqui.
Sí.
Però això és perquè tens les mans molles o suades o,
no
o vas
sé.
Amb sola de plàstic.
No ho sé, no ho sé, però de veritat que ara cada vegada que vaig a posar la T-mobilitat, o sigui, a passar-la, m'entra una mica de...
Clar, fa por.
De
por.
Tu saps, sí. Que quan toques una persona i dona una rampa, diuen, ai, tenim xispa. Sí. Igual d'estàs predestinat...
amb la T-mobilitat.
Romànticament,
amb el torn.
De fet, que la seva nom... parella sigui un torn de metro.
De fet, el nom complet...
Hi ha de tot en aquesta
vida. El nom complet d'Andreu González és Andreu González Tomatierra. Saps el que vull dir?
Tomatierra.
Tomatierra.
Per què? Perdó, eh?
Jo tampoc l'he entès.
No, perquè no? Això és de l'electricitat, no? Que has de tenir un peu a terra i totes
sí,
aquestes coses.
Ah, i la sola de la sabata que no sigui de goma.
Ah,
no,
ara ha de ser de goma.
Ha de ser de goma.
Sí, sí.
Tu prepara't.
Per això tan rampes, Andreu.
Totes aquestes sí, coses.
Però una cosa, és que vosaltres us esteu a fixar si és de goma o no de goma la vostra
Clar.
Sola de la sabata?
El primer que s'ha de mirar quan vas a comprar
favor,
les sabates. Per
favor, passo.
Passo.
Si no és de goma, de què és?
De cautxú.
De
cautxú.
De
cautxú. De xarol. Cautxú és un arte marcial. Jo practico cautxú.
Va, anem a la red flag.
La red flag, que avui us en porto dues, perquè Núria Ros avui ha dit Castefa en directe.
Ai, sí, ho ha dit.
I la red flag que tinc és... Les persones que diuen Castefa, Zafa, Plaçacat...
Soc la teva red flag?
Perdona.
Santacó.
Ah, Santacó.
De Santa Coloma.
Et diré una cosa. Si Jordi Pujol diu... M'he enamorat d'una xoni de Castefa...
Exacte.
Mira.
Va a missa.
No.
Ja està, Andreu.
Jordi Pujol?
Home.
Sí, home, sí.
Em sap greu.
Va utilitzar la
cançó. Aquella cançó de Jennifer,
sí,
eh?
Sí, dels catarres.
Que em mira estrany, però és que no havia nascut quan ho veia.
No, Jennifer, perdona. Sí,
jo me la sé de memòria, aquesta cançó, eh?
Sí. Va...
Amb tu nejaré el cotxe.
Va parlar dels nous catalans i va referir-se a la cançó Jennifer i, vamos, la va explicar tota.
Cultura.
Sí, doncs aquesta és la meva primera red flag.
Val.
La segona, les persones que no caminen recte. Aquelles amb les que xoques quan camines perquè se't van apropant. A veure, primer de tot, si veus que et costa, seguint una línia recta, diguéssim, segueix-la amb les juntes de les rajoles del carrer. D'acord? Si això no t'ajuda, mira recte endavant i segur que aleshores te n'adones de que no vas recte. O, com a última opció, demana perdó a l'altra persona, perquè, primer de tot, no som una paret, les altres persones, d'acord?
Com a darrera opció, deixa el mòbil.
Ai, és el que t'anava a dir, això és culpa del mòbil.
No. El més fort és que... Sí, però el més fort és quan no van amb mòbil.
Això és que va, doncs.
Això passa molt...
Han begut més del compte.
Exacte, que la gent li costa caminar recte, sobretot a les rotondes, a Castefa, a les 3 del matí.
També és veritat.
Li costa.
Anem a l'opinion?
Sí. Mireu, m'he trobat aquest tuit. Els amants de l'hivern estaran contents perquè avui és el primer dia que el sol ja es pondrà abans de les 8. I la setmana vinent la nit durarà més que el dia. Ja no tornarem a tenir sol més enllà de les 8 del vespre fins al dia 31 de març del 2024.
Bravo.
Bravo. Primer de tot, qui és amant de l'hivern? Amb el fred que fa i els constipats que et venen, pluja, tormentes... No. És que no pots fer res, per favor.
Mira, és molt senzill. Jo sóc amant de l'hivern quan se m'acaben les vacances.
Punt.
Si no sóc de l'estiu.
No, jo sempre. Jo viuria a l'Alaska. Jo viuria a l'Alaska 6 mesos de nit.
El que em fa més ràbia, si anava a posar aquesta cançó, però he decidit no posar-la, perquè...
José sempre està...
José té
los dedos más vertiginosos...
A veure, el que m'emprenya més de tot plegat és que a les 8 ja serà fosc.
No, perfecte.
És igual, si tu a aquesta hora vas a dormir...
No, ja ho sé. Però és que crec que psicològicament parlant no estic preparat per aquest canvi.
Això és una altra cosa.
Tan bèstia de llum solar. Sí, crec que tots haurem d'anar a buscar vitamines D per no tenir-ne un dèficit, diguéssim.
Això marnis.
I ja que estic parlant d'això, sincerament, els països nòrdics no entenc com sobreviuen, perquè a les 5 de la tarda ja és de nit.
Sí. De fet, tenen la taxa de suïcidi elevada, vull dir.
No,
és veritat,
està molt relacionat. Si tu no tens vitamina D, la manca de vitamina D i de no veure el sol no et fa estar tan feliç.
I de fet, a Noruega hi ha allò del sol de medianoche, no? I després a la inversa.
Sí.
Passen no sé quants mesos sense sol.
Això és duríssim,
eh?
Sí, el sol és vida. Sol és vida.
Sento malament de sobte.
En fi, gràcies, Andreu.
A tu, Joan.
Consells de Lifestyle amb Núria Ros.
Gairebé 2 minuts que passen de 9:45 del matí. Núria, quins consells ens portes avui?
Doncs avui us porto els consells definitius per quedar bé als selfies.
M'interessa.
És a dir, amb llenguatge apte per boomers, aquests coneguts autorretrats que ens fan, que ens fem a nosaltres mateixos, sols o amb més persones.
Autorretrato,
a través... Sí, a través d'una càmera, un telèfon mòbil, i que ara estan més de moda que mai, t'he de dir, sí. De fet, si entres a les xarxes socials de qualsevol persona, algun selfie et trobes.
Podem fer un petit joc?
No, perquè...
Mira, ja ho està fent malament.
No, per això...
Aquí no se'm respecta.
No.
Us porto els consells.
No, t'explico, Núria. Jo em faig un selfie ara mateix.
Ui, malament ho fem, això, Joan Trias.
Abans que ens expliquis...
Qui surt millor?
Abans que ens expliquis els consells.
Ah, va, i després amb els consells... D'acord, Joan.
Aquest és xulo, això.
Sí, és xulíssim. Aquest pla contrapicat, sisplau, canvia molt, eh? La papada, si no... Val.
Jo ja el tinc,
Val, ja ho tindríem.
Val, doncs quan acabi els consells us feu un altre selfie i veurem si heu escoltat. Avui, senyores i senyors, trencarem la maledicció dels selfies i us puc prometre que mai més quedareu malament en un d'ells. Perquè, perdoneu, però hi ha selfies que tenen tela telica,
que diríem.
Però no patiu, perquè, com sempre, els problemes, solucions. Per tant, avui els consells del Lifestyle, els consells definitius per quedar de 10 als selfies.
But first, let me take a selfie.
Has de fer amb aquesta música, els selfies?
Sí. Abans d'anar als consells, com ho porteu vosaltres, això? Ho he pogut comprovar ara fa res, 10 segons. Creieu que us feu bé els selfies, realment?
Sí. No, jo no.
Jo crec que sí.
Sí.
Jo me'ls faig des de dalt, normalment.
Bé.
Això sí que m'agrada. Perquè el de baix...
És papada.
Sí, tampoc en tens.
Penja.
No, però sí, si et fas amb un pla contrapicat, és a dir, el telèfon des de baix de tot, encara que no
fatal,
en tinguis,
fatal.
Surt la papada. Teniu algun truquet o voleu que anem directament als consells?
Anem directament, sisplau.
Doncs el consell número 1. Escolliu el vostre costat bo. Consell importantíssim, perquè sí, amics i amigues, tots, absolutament tots, tenim un costat bo. Per tant, l'objectiu està en trobar-lo i potenciar-lo.
Perfecte.
Per si els oients van una mica més perduts, que sàpiguen que el 90% de les persones asseguren que el seu costat bo és l'esquerra.
Ah, com el meu.
Fixi, jo acabo de dir que és el dret.
Per tant,
jo també és el dret.
Comenceu a investigar i em dieu quin és el vostre.
Jo dic que és el dret.
L'esquerra.
Que és on tinc l'olluelo, que se'n diu.
Sí.
I m'agrada marcar-lo una miqueta.
Jo no ho tinc clar, he de fer aquesta investigació.
Investiguem.
Però... doncs és important,
sí, no sé.
Llavors, consell número 2. Utilitzeu llum natural.
Val. Això ho tenim bé aquí, l'estudi.
Sí, perfecte. És un molt bon lloc per fer-se selfies, l'estudi de Ràdio Estel, perquè hi entra una llum que m'agrada. Llavors, atenció, perquè la llum natural és sinònim de llum del sol o inclús llum de la lluna. Fixa. Per tant, si voleu un selfie original i bonic sense haver d'utilitzar un set de llums com el que utilitzen els influencers d'avui en dia, la millor opció és anar a la recerca d'aquesta llum natural de la que parlàvem. A més, alerta, perquè en aquest tipus de fotografies és molt important evitar la llum directa, a no ser que sigui frontal.
Val.
D'acord? És a dir, és evident que si et ve un raig de llum directe a la cara, no posis la càmera al mig, perquè després semblaràs un il·luminati.
Sí.
Saps? Llavors, consell número 3. Si teniu l'oportunitat, escolliu l'hora daurada o l'hora blava. Què és això?
M'encanta.
Us explico. Bé, de fet, no és cap descobriment, eh? Abans de que surti el sol, sempre ens trobem en paisatges inundats d'un color daurat preciós. Sí. Preciós. Aquest és un momentàs per fer fotografies. I aquest moment és el moment preferit, com és evident, pels fotògrafs, ja que són colors molt més brillants i també intensos, i, a més, el cel agafa una tonalitat blava que contrasta molt bé amb la resta d'elements de la fotografia en qüestió. D'altra banda, si no us agrada la Golden Hours, que es diu així, que és l'hora daurada, també podeu optar per l'hora blava. I quina és aquesta? Doncs just després de que caigui el sol.
Aquesta m'agrada molt a mi.
Sí, que és aquest moment en el que el cel agafa aquesta tonalitat blavosa, que també, he de dir, queda molt i molt bé a les fotografies. Això sí, detallet important, si espereu que caigui el sol, el millor és que feu fotos amb trípode. Per què? Perquè en qualsevol moment podria colar-se el sol a les vostres fotos i fer-les malbé.
Sí.
I no ens interessa. Estem intentant que ens surtin bé.
Evidentment.
El nivell de professionalitat del selfie ha de ser...
Sí, sí, no, clar.
Volem que surti bé, Rafa, volem que surti bé.
Sí, sí, tant.
Ja està. Per tant, no confondre Golden Hour amb Happy Hour. Saps el que et vull dir?
No, sí, bé, sí, seria un altre concepte.
Aquests també són els de Castefa.
Sí, la Happy Hour, correcte. Llavors, consell número 4. Digueu no al flash.
Exacte.
Prou de flash, sisplau. Prou de flash. Atenció, perquè no sé si ho sabíeu, però si podeu optar per la llum natural i evitar el flash, sortireu molt més afavorits a les fotografies. Consejito de amiga influencer.
Fixa't.
Deixa't estar de flash.
Val.
No, perquè és que és horrible, eh? I ara, a més, s'està posant de moda tornar a utilitzar
el
flash.
A la nit.
Jo t'anava a dir, Andreu, té un problema amb el flash.
O sigui, ara s'està posant de moda, com deies tu, fer-les amb la càmera de darrere, l'exterior...
Sí. Zero i mig.
Zero i mig i flash.
Massa moderns, però bé.
T'encanten.
Sí, a mi sí.
Sí, sí. No, tu fas bones fotos, t'he de dir.
Gràcies.
Sí. Llavors, consell número 5. Proveu de tancar els ulls lleugerament. Aquest consell és complicadet, eh? Si us esteu fent un selfie, sou d'aquells que obriu molt els ulls per les fotos, allò que sembla que estigueu espantats...
No, no caldria, eh?
No, mireu-vos la foto després, perquè sembla que hàgiu vist... no diré el què, val? No,
fantasma o alguna cosa.
Exacte.
Rosa Peral.
Correcte. Per tant, què és el que s'ha de fer? Doncs tancar una miqueta, poquíssim, els ulls per suavitzar la vostra mirada i mostrar relaxació, perquè ens interessa la fotografia mostrar-nos relaxats, no espantats. Això sí, insisteixo, eh? S'han de tancar molt i molt poc els ulls perquè, si no, després semblareu adormits. I no volem tampoc que passi i que es faci l'efecte contrari. D'aquesta manera, si seguiu els passos, aconseguireu transmetre naturalitat en la foto i, per tant, us agradarà més el resultat. Ho heu practicat, això, o no?
Sí, ho està fent ara mateix l'Andreu.
Sí, ja ho he vist, però...
Que el Chico Martini,
què li passa? Què li està passant a l'Andreu? Està tancant els ulls.
Una miqueta.
Martini, una mica, després de 4 copes.
Una miqueta. Perquè també aconsegueu aquest toc de persona interessant.
Sí, exacte.
Però una cosa, he detectat en Andreu que al tancar una mica els ulls...
Faig morritos.
Fa morritos.
Sí, també m'agrada, també m'agrada.
És un pack.
Sí, també m'agrada. Recordem que estem parlant de quedar bé en els selfies, eh? Si et fas una fotografia per posar al currículum, no em tanquis els ulls ni em posis morritos, eh?
Com d'aquí, eh?
Clar,
no
clar.
És el mateix.
No és el mateix. Un selfie és més informal.
Ara.
Val? I ja per acabar, apagar. No sé què m'està passant
per
avui.
Per apagar
els llums. Sí. Però no menys important, consell número 6, evita les brillantors, és a dir, la llum de la cara.
La lluminositat.
Val.
És un consell molt important. En totes, absolutament totes les fotografies, és important, però sobretot en els selfies. És de vital importància. Si voleu evitar que us brilli la cara, el millor que podeu fer és, just abans de que et facis el selfie, posar-te una mica de pols, els polvos, d'aquests.
Polvo setal també van bé.
Sí, sí, sí. De maquillatge, i si no sou dels que us agrada maquillar-vos, que també està molt bé, amb un mocador mateix, val, de roba, us elimineu les parts brillants de la vostra cara.
Està molt bé. Tenim fórmula?
Home, clar. Què t'esperes? Mira, la fórmula seria escollir el costat bo, més llum natural, més hora daurada i hora blava, parèntesi, més ulls lleugerament tancats, menys flash, menys lluminositats en el rostre, i guai, i guai. Què m'està passant?
No, guai, guai.
Guai, molt guai, perquè seràs el rei i la reina de los surfis.
Bravo!
Bravo!
De las surfis.
Anem cap a la pregunta del... de la cistella cap.
Us heu de fer el selfie, eh?
No, però jo m'estic esperant l'hora blava.
Però escolteu una cosa.
Avui és mal dia per fer selfies.
Sí, sí. Ja. Jo avui diré a casa, mira, a les 8 em faré un selfie, no conteu a mi des d'ara, de les 4 de la tarda fins a les 8, perquè tota la preparació són 4 hores, al final. Mm-hmm. Bé, tenim cistella Cabravo, ja sabreu que els nostres amics de Cabravo ens fan arribar una cistella que és per els nostres oients, evidentment.
La cistella...
cistella
perdona,
Dop, Icht.
Sí, sí. Com us agrada, eh?
Mim arròs del Delta de l'Ebre, mongeta del Ganxet, avellana de Reus, torró de Gramunt... Avui ja fa dia de torró, eh? Avui podíem passar...
No hauria de ser legal.
Torró Gramunt, que és el torró autèntic, la veritat.
El torró, torró. Tenim també ciurana, oli de... Tenim oli, que l'oli és com si toqués...
La loteria.
La loteria, és com si toqués la loteria.
Compte'm el que està regalant Cabravo, eh?
Cistella Cabravo Premium, de proximitat, etcètera, etcètera. Ja sabeu que per participar us fem cada dia una pregunta. La pregunta... Què rius, Trias? Què passa? Que t'agrada, eh? L'estil de la pregunta Cabravo. Mira, aquest so que et sona és Trias a les 6:30 del matí avui. A veure... Arribat.
Has arribat content avui, eh?
Has arribat...
Alegre i dit xaratxero.
I dic, què és aquella persona que va pels fanals fent coses?
Doncs era com...
Sí, estaves ballant, no? És una mica la pluja que t'havia abduït en aquest...
T'havia
transformat en un Fred Astaire de la vida. Com tenia el dia així, fos plujós en general a Catalunya, i feia temps, anem per aquí, i és que jo diria que els dies de pluja també divideixen la humanitat.
Sí?
Parlem-ne d'això, si voleu, en algun moment del programa. Sou dels que us agraden els dies de pluja, dels que es detesten, dels que els veuen poètics, dels que no els veuen res de bo? Us agrada la pluja o no?
Sí.
Depèn per què, ara em diràs. Depèn per què.
Depèn on sigui.
Ara, depèn on sigui.
No, no, però això no val. Ha de ser o sí o no.
Sí. A casa mirant una pel·lícula, sí.
Clar, caminant... si no he de treballar... Si no he de treballar... escolta, com si em mullo, m'és igual.
És igual.
Sí, jo l'altre dia treballar fastidia més.
Jo l'altre dia vaig sortir d'aquí amb la moto i estava plovent, vaig arribar a casa, que era tot com si hagués sortit d'una piscina. Bueno, total, que la pregunta que us fem avui, amics oients, és aquesta, ni més ni menys. Us agraden els dies de pluja, tant si és com sí com no? Volem argument. Doncs sí, perquè són macos, perquè fa...
Escolta'm.
La terra ho agraeix, etc. No. Sí, el telèfon.
Nota de veu.
663-99-30-62... per respondre a aquesta pregunta, si us agraden els dies de pluja, arguments a favor, arguments en contra, i optareu a aquesta cistella Cabravo, que farem el sorteig divendres.
Ja ho sabeu, que si ens envieu nota de veu al 663-99-30-62, després, al final del programa,
us escoltem,
podem escoltar, que ens fa molta il·lusió. Va, anem rapidíssimament a Girocleta. Va, Girocleta, on vas avui?
Vinga, rapidíssim, que em faràs cansar. Només us dic, escolteu sempre a Ràdio Estel La Caravana. Avui, a 1:45, parlarem amb algun membre de la Pegatina, perquè aquest any estan de celebració, fan 20
Pegatina,
anys...
El grup de música, vols dir?
Pegatina, el grup de música, la banda de Montcada i Reixac, perquè fa 20 anys, déu-n'hi-do, el 2003 van començar. I per celebrar-ho, doncs, a banda de 3 concerts que prometen i molt, que vindran a l'octubre-novembre, doncs aquest divendres estrenaran un còmic. Passen de les cançons al còmic, un còmic que recull les seves aventures que han fet per tot el món, perquè no sé si els heu anat seguint, però és una banda que ha estat per diversos països fent una gira internacional, gira mundial. Llavors recullen les aventures que han explicat els membres, i a banda del còmic, aquest divendres també estrenaran un EP digital que podem escoltar per sota un dels seu avançament. No se para, luego se pone en movimiento. Candela, aquest divendres n'escoltarem més, i... Es diu Candela, la cançó.
Val.
Sí.
I això, avui anirem a la presentació del còmic, parlarem amb la Pegatina, que ens expliquin a veure què hi trobarem en aquest còmic, com han anat aquests 20 anys
original.
De trajectòria.
Original.
I a veure si ens poden desfeiar algun secret.
Doncs allà tindrem amb la Pegatina i amb aquesta cançó, amb Candela Figueres. Va, un minut i serem a 9:45 del matí. Anem a publicitat, de seguida parlem amb la gent de l'Agència Catalana del Consum.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel.
¿Todavía no has hecho testamento? No esperes a que sea demasiado tarde.
Los testamentos no se improvisan, hay que diseñarlos con tiempo. Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. De què se'n parla?
Vinga, va, de ben segur que tothom ha rebut en alguna ocasió trucades d'empreses amb ofertes aparentment molt beneficioses, des d'una millora de la nostra tarifa fins a un canvi de companyia. La part negativa és que en ocasions tot plegat pot donar lloc a situacions en què els consumidors patim canvis no desitjats en els nostres contractes de subministraments, com ara la llum, el gas o, per exemple, el telèfon, Ara, d'acord amb la Llei General de Telecomunicacions, aquestes trucades amb finalitats comercials queden prohibides si abans la persona destinatària no ha donat el seu consentiment per rebre-les. Per conèixer una mica més quins són els nostres drets, en aquest cas, en parlem a aquesta hora amb la sotsdirectora de l'Agència Catalana del Consum, la senyora Marta Rovira. Senyora Rovira, molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, molt bon dia i gràcies a vosaltres.
Com explicàvem ara, senyora Rovira, en principi ara les trucades comercials que rebem s'haurien de reduir considerablement, ja que les empreses necessiten la nostra autorització per fer-les, no?
Doncs sí, com comentàveu, doncs des del passat mes de juny, en què es va aprovar la Llei General de Telecomunicacions, doncs hem de tenir en compte que les empreses que estan domiciliades a l'Estat espanyol no poden fer trucades amb finalitats comercials o amb finalitats publicitàries sense que nosaltres haguem donat el consentiment previ i, a més, consentiment exprés. És a dir, d'alguna manera, el que fa aquesta llei és reconèixer-nos com a consumidors el dret a no rebre trucades, siguin directes o d'aquestes que ara també s'han posat de moda, automàtiques, no desitjades, és a dir, com a consumidor no les desitgem i, per tant, no les hauríem de rebre amb finalitats comercials. Ara bé, també hem de tenir en compte que hi ha algunes excepcions, és a dir, perquè sovint ens trobem que encara ens truquen, no? I diem, oh, com és que encara em truquen? Doncs mireu, ens truquen perquè la llei permet que les empreses amb les quals tenim contractat algun servei, aquestes sí que ens poden fer trucades comercials. El que passa que sempre han de ser serveis que tinguin relació amb aquell producte o valga la redundància, serveis que tenim amb aquella empresa i que tinguin alguna relació. I d'altra banda, naturalment, també tenim, és a dir, ens poden fer trucades aquelles empreses a les quals els hem donat el consentiment. Per això és molt important, perquè sovint ho fem sense adonar-nos-en, és molt important que siguem prudents a l'hora de facilitar les nostres dades i consentir-ne l'ús.
Per tant, entenc que hem d'estar molt alerta a l'hora de donar, com deia, el nostre consentiment si volem evitar aquest tipus de trucades, no?
Sí, sí, és el que us comentava. A veure, cal tenir en compte que en moltes ocasions aquest consentiment, com a consumidors, el donem sense ser-ne conscients. Podem acceptar els termes i les condicions que a vegades ens ofereixen les empreses sense anar més enllà i marquem aquells quadradets i, per tant, no estem mirant amb detall el que estem acceptant. doncs, el que diem des de l'Agència Catalana del Consum, que cal ser molt prudent, acceptar aquestes condicions, però prèviament revisar-ne el contingut, el detall del contingut. També és molt important ser molt prudents quan facilitem el nostre número de telèfon, per exemple, en els típics sortejos o promocions, perquè podria ser que siguin usats amb aquestes finalitats comercials. I el que és molt important és que encara que haguem donat el nostre consentiment per rebre aquestes trucades, sempre, sempre ens hi podem oposar a continuar rebent-les. Això és el que es coneix com el dret d'oposició al tractament de dades personals. És a dir, per molt que l'haguem donat en un moment donat, després podem canviar d'opinió i oposar-nos a continuar rebent-les.
Anem cap aquí, senyora Rovira, si li sembla bé. Com podem exercir, doncs, aquest dret d'oposició si ja no ens interessa continuar, com deia, rebent aquestes trucades d'una empresa?
Bé, les empreses sempre ens han de facilitar aquestes vies per poder comunicar-los que no podem, que no volem, millor dit, continuar rebent-les. Per tant, com deia abans, en algun moment hem donat el consentiment, l'empresa m'ha de facilitar com a consumidora que jo vulgui no deixar-les de rebre. Davant de qualsevol vulneració dels nostres drets, és a dir, tant si ens fan trucades que no hem consentit com si ens hem oposat a continuar rebent-les i les empreses no estan respectant aquesta opció, el que hem de fer com a consumidors és adreçar la denúncia explicant aquests fets a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. Aquesta agència és diguem-ne, l'entitat encarregada d'assegurar el compliment de la llei i, per tant, el que faria és iniciar un expedient sancionador contra aquestes empreses que fan trucades comercials o publicitàries sense el nostre consentiment.
En qualsevol cas, senyora Rovira, si rebem trucades amb finalitats comercials, perquè en qualsevol cas hem donat el nostre consentiment, ens les poden fer a qualsevol hora del dia i a qualsevol dia de la setmana, per exemple?
No, això és molt important. Aquesta pregunta és interessant perquè el que hem de tenir molt present com a consumidors és que, malgrat tot, hi ha una regulació. La regulació prohibeix fer trucades amb finalitats comercials, en primer lloc, des de números ocults. Per tant, això, quan veiem un número ocult, gairebé suggeriríem o recomanaríem no agafar-lo. En segon lloc, no es poden fer trucades comercials entre les 9 del vespre i les 9 del matí. I en tercer lloc, tampoc podem rebre trucades comercials i publicitàries els caps de setmana o festius. A més, una altra cosa molt important que hem de saber com a consumidors és que en cada trucada, quan s'inicia la conversa per part de l'empresa, aquesta empresa ens ha d'informar clarament de la persona que està oferint-nos aquest producte o servei i també de la finalitat comercial que té aquella trucada.
Posem per cas que rebem una trucada d'una empresa a la qual sí que hem donat el nostre consentiment o amb la qual ja tenim contractat algun tipus de servei. Quines serien les precaucions per evitar la contractació de serveis no desitjats o canvis sense el nostre consentiment?
Bé, primer de tot, el que és molt important és tenir en compte que no tenim cap obligació d'atendre les trucades. Això per començar, I en tot cas, el que recomanem sempre des de l'Agència Catalana del Consum és que no ens hem de precipitar mai a l'hora d'acceptar ofertes que ens puguin fer, i més per aquestes vies, Què recomanem? Doncs que ens facin arribar aquesta proposta, aquesta oferta, per escrit. Per què? Perquè per escrit ens permet estudiar la proposta amb calma. És a dir, ens permet desenvolupar-nos com a consumidors rigorosos i crítics amb el que ens estan oferint. Ens permet comparar preus, ens permet comparar serveis que poden oferir-nos altres empreses. I a més d'aquesta manera també tindrem una prova si... Suposem que més endavant ens trobéssim en qualsevol incompliment per part de l'empresa, doncs això ens serviria de prova. Per tant, és important demanar que ens ho passin per escrit. Una altra cosa molt important és no facilitar mai dades bancàries ni personals o factures anteriors si no estem ben segurs i convençuts que ho volem contractar. Tinguem en compte que si es tracta de la mateixa companyia de la qual ja som clients, no ens demanarà cap dada perquè ja les té totes les nostres dades. I una, en darrera instància, també molt important, vull destacar que quan es produeix qualsevol contractació, quan nosaltres com a consumidors fem una contractació, sempre correspon a l'empresa demostrar que té el nostre consentiment, d'acord? Que això és important.
Si ens fan una oferta i un cop estudiada en detall aquesta oferta decidim acceptar-la, en aquest cas, què és el que hauríem de tenir en compte, senyora Rovira?
Bé, si ens ofereixen canviar, per exemple, si posem el cas que ens ofereixen canviar de subministrador i posem per cas com a exemple de gas, doncs el primer que hem de fer és revisar si tenim algun compromís de permanència amb la companyia amb qui tenim el contracte actual. Per què? Doncs perquè si marxem d'aquest contracte, òbviament es poden cobrar una penalització o uns serveis addicionals que sovint van associats en aquest contracte, com per exemple els manteniments de la caldera, podria ser un. És un dels exemples en què a vegades ens trobem. D'altra banda, si decidim acceptar l'oferta, cal que posteriorment ens la confirmin per escrit. És el que us comentava abans, en paper, per correu electrònic, a través d'un missatge, el que sigui, però tenir-ho per escrit. Imprescindible com a consumidors que guardem còpia tant de l'oferta com del contracte. Oferta i contracte, les dues coses, perquè són documents que necessitarem si més endavant, suposem pel cas, tinguéssim alguna controvèrsia, algun problema amb l'empresa i volguéssim reclamar. I una cosa molt important, que sovint passa desapercebut o potser no se sap prou, és que quan contractem un servei o comprem un producte de manera no presencial, és a dir, sigui per telèfon o sigui per internet, com a consumidors tenim 14 dies per anul·lar-ho. És a dir, és el que diem el dret al desistiment.
Això ho tenim poc en compte, com a consumidors, a vegades?
Sí, és cert. Vull dir que nosaltres de l'agència insistim molt, però vaja, és molt important que també vosaltres, els mitjans de comunicació, ens ajudeu perquè tot el consumidor sàpiga que té aquest dret. 14 dies per desistir quan no compra presencialment.
Déu-n'hi-do. Per anar acabant, què han de fer aquelles persones que es trobin en el cas, per exemple, perquè ara parlàvem en el cas que jo decideixi aplicar una oferta i, per tant, acceptar aquesta oferta, però, clar, segur que hi ha persones que es troben en el cas que han fet un canvi no consentit en el seu contracte de llum o de gas. En aquest cas, què hem de fer?
Bé, quan una persona, com a consumidors, ens trobem davant d'aquest cas, el que hem de fer és denunciar el fet davant de l'Agència Catalana del Consum, aportant tota la documentació de què disposem del cas. Com ho podem fer? Ho podem fer a través del web de l'Agència Catalana del Consum, del web del consum.gencat.cat, o bé també a través dels serveis públics de consum que hi ha a les oficines municipals de consum i també a les oficines comarcals. En paral·lel, cal que presentin una reclamació a l'empresa que els hagi donat d'alta sense el seu consentiment exprés, perquè reverteixi la situació, li hem de dir que l'ha de revertir. I si fos el cas, doncs perquè els indemnitzi per perjudicis econòmics que hagi pogut produir aquesta situació. I en cas que la resposta de la companyia no sigui satisfactòria, no, el consumidor consideri que no és correcta, aleshores pot adreçar-se a l'Agència Catalana del Consum o bé, com deia, a les oficines municipals o comarcals de consum del seu municipi o de la seva comarca de residència.
De seguida, senyora Rovira, remarquem on podem trobar tota aquesta informació de l'Agència Catalana del Consum. Abans, com que ens queden dos minutets, deixin fer-li dues preguntes breus, com per exemple, al principi de tot, ens deia, això passa amb les empreses residents a Espanya que tenen aquesta estipulació pròpia d'horari de trucades, etc, del consentiment de les trucades. Les empreses que no resideixen a Espanya, que no tenen seu fiscal a Espanya, no hi ha res a fer?
Clar, el problema és que la normativa, la regulació, és en el marc de l'Estat espanyol i, per tant, estan afectades les empreses que, diríem, d'alguna manera tenen el domicili aquí, a l'Estat espanyol. Per tant, és difícil poder fer res. De tota manera, nosaltres de l'Agència Catalana del Consum sempre diem que davant d'aquesta situació sempre és bo fer denúncies i, és allò que diem, el no sempre el tenim, però lògicament la normativa només afecta empreses que estan radicades a l'Estat espanyol, si certament és així.
I anem a la segona. Puc demanar, perquè segur que en algun cas s'hi han trobat, jo personalment m'hi he trobat, puc demanar si trucant de qualsevol d'aquestes empreses d'on han tret les meves pròpies dades?
Sí, clar, té tot el dret a demanar d'on les han tret. Sí, per descomptat, perquè, de fet, hauria de poder contestar en positiu, i la resposta també l'hauríem de poder saber nosaltres com a consumidors.
Perquè a vegades ja ens truquen empreses que tenen dades que em coneixen més que jo, gairebé.
Sí. És obvi, perquè si les tenen és perquè nosaltres, en teoria, les hem d'haver donat.
Vale.
Per tant, si no ens respon a aquesta pregunta, jo gairebé recomanaria que de fer una denúncia a l'Agència de Protecció de Dades, perquè haurien de poder-nos contestar, naturalment.
Sí, com sigui, recordem, com ens deia la senyora Rovira, que a vegades no ho tenim present, que si contractem qualsevol cosa, tenim aquest dret de desestiment de 14 dies per anul·lar la contractació. Mentrestant, podeu trobar tota la informació sobre com exercir els nostres drets al web de consum.gencat.cat i també a les xarxes socials amb l'usuari @consumcat. Marta Rovira, subdirectora de l'Agència Catalana del Consum, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquest matí a la Caravana. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres, com sempre un plaer.
Minut i mig i arribem a les 10 del matí. Anem a publicitat i de seguida en aquest estudi, els Tribuneros.
Radio Estel. És l'app de Radio Estel. És la teva. És la ràdio a la carta. És la ràdio en directe. És podcast. És Ànima Estel. És tot el que imagines i més. Busca-la com a Radio Estel oficial i queda-te-la per sempre. És l'app de Radio Estel.
T'has acostumat tant a veure la pobresa que de vegades deixes de fer-ho i els qui la pateixen es tornen invisibles. Per això, a Càritas et demanem que no miris cap a una altra banda, perquè amb tu podem aconseguir que moltes persones tinguin una vida millor. Tu hi tens molt a veure.
Fes un donatiu a caritascatalunya.cat.
Ràdio Estel t'ofereix cada dia a les 6 de la tarda tota l'actualitat social i religiosa. És l'espai de referència sense distància per apropar-te a les notícies més importants amb els seus protagonistes. En 45 minuts...